Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al nostre 8è programa de la temporada. Passen ràpid els programes, sense voler. Saludem des d'aquí els estudis d'Ona Codinenca i el dia del 107.2, la nostra tècnic Marina Carbonell. Molt bona tarda.
Bona tarda, nois.
Moltes gràcies pel Carmel. també tenim aquí la Raquel Sanz. Bona tarda, Raquel.
Molt bona tarda, Felip.
Ja s'ha acabat tota la feina que havies de fer amb el programa?
Sí, sí, sí. Sí.
T'has segura?
Al meu compte he dit prou. Però vale. Ara ja estic desitjant rebre el paquet.
Joder. En fi, heu vist la lluna que tenim avui?
És enorme, és enorme. I supermaca.
Està superxula.
I aquí Sant Feliu es veu molt maca. Que sí,
sí, sí, realment sí, eh? Sí, sí. Perquè tu m'havies comentat que demà hi ha no sé què.
Sí, demà... Perdoneu, perquè ho he vist al diari, però no m'ho he llegit en profunditat, per tant, serà una mica... Tocarem el tema per sobre. Demà hi haurà una cosa que a nosaltres semblarà que sigui un eclipse, però no és així, i se'l coneix com la superlluna. Demà representa que és quan la Terra, o la nostra part de la Terra, està més a prop de la Lluna i, per tant, la podem veure més gran.
O sigui que serà millor que avui.
Molt millor.
Ostres, doncs no ens ho hem de perdre.
Demà sempre és millor que ahir.
Ah,
sempre.
Molt bona.
Aquesta avui, és la premissa.
Avui te'n surts, eh? Avui
sí,
estàs...
sí, avui estic on faig.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Doncs bé... continuem el programa perquè si no acabarem. Les pistes del país que avui tractarem són aquestes. La flor més gran del món, que es diu Rafflesia, creix en aquest país. També hi creix la reina de les fruites, el durian. Es necessita passaport per viatjar per dins d'aquest país i et poden demanar, i et poden condemnar a mort per posseir marihuana. Com que no és fàcil saber de quin país estem parlant, ara escoltarem una cançó que potser us ho posa encara més difícil, però bueno. Doncs després d'escoltar aquest fragment, aquesta cançó, segurament el coneixereu. Podem desvetllar el nostre país d'avui? Raquel, per què estàs rient?
Has dit que segurament el coneixeran?
No, que no, segurament no.
Vale. Després del fragment, que segurament coneixereu, i pensat, home, has de ser un...
No. Vale. Perdó si he dit que sí, no.
No. Ho entes malament. Però m'ha fet gràcia. Doncs bé, Felip, gràcies, m'alegra que em facis aquesta pregunta. Avui anirem, i perdoneu perquè potser no ho pronuncio bé, a Malaysia, no?
Potser. Sabeu on és això?
Ho podem dir també en castellà un cop perquè la gent sàpiga de què parlem. És Malàsia, però en català...
I ara en anglès.
Malàsia. No ho sé. Jo m'he fet un lío perquè em recorda molt a Mariah Carey. Ja sé que no té res a veure, però em recorda molt.
Vinga, publicitat. No. Bueno. Doncs Malàsia és un estat federal de l'Àsia Sud-Oriental. Consta de 13 estats i 3 territoris federals, amb una àrea de 329.847 quilòmetres quadrats. La seva capital és Kuala Lumpur, com suposem que sabeu, però Putrajaya és la seu del seu govern. Té una població de gairebé 30 milions d'habitants distribuïda en un territori dividit en dues regions per la mar de la Xina Meridional. Per tant, té una densitat de població d'uns 90 quilòmetres quadrats... Ui, perdó, de 90 habitants per quilòmetres quadrats.
La part de Malàisia peninsular es troba a la península Malàisia i limita al nord amb Tailàndia i al sud amb Singapur. La part de Malàisia oriental, per la seva banda, està situada a la zona septentrional de Borneo i limita al sud amb Indonèsia i al nord amb Brunei. És a prop de l'Equador i el seu clima és tropical.
El seu cap d'estat és el monarca Yang Pertuan Agong i el govern és el primer ministre. Els fonaments del seu govern prenen com a punt de partida el sistema parlamentari de Westminster. El país només va començar a existir com a estat unificat el 1963. A partir del segle XVIII, havia estat un territori dominat pel Regne Unit mitjançant l'establiment d'una sèrie de colònies. La seva meitat oriental estava composta per regnes separats, coneguts com la Malàisia Britànica, fins a la seva dissolució el 1946, i es va reorganitzar com la Unió Malàisia. A causa de la gran oposició, es va reorganitzar una vegada més com a Federació Malàisia. Això va ser l'any 1948 i va aconseguir la independència el 31 d'agost de 1957.
Singapur, Sarawak, Borneo Septentrional i la Federació es van unir per conformar Malàisia el 16 de setembre de 1966. Però des del principi es van presentar fortes tensions que van conduir un conflicte armat amb Indonèsia i a l'expulsió de Singapur. Durant la segona meitat del segle XX, el país va viure una bonança econòmica que li va permetre desenvolupar-se amb rapidesa. El creixement dels anys 1980 i 1999, amb una mitjana del 8% del 1991 al 1997, va transformar Malàisia en un país recentment industrialitzat.
Com que és un dels tres països que controlen l'estret de Malacca, el comerç internacional és part essencial de la seva economia. Va arribar fins i tot a ser el principal exportador d'estany, cautxú, oli i oli de palma. A l'actualitat industrial, a l'activitat industrial correspon un gran percentatge de la seva activitat econòmica, compta així mateix amb una gran biodiversitat de flora i fauna i és considerat un dels 18 països megadiversos. Els malasis constitueixen la major part de la població nacional i també hi ha considerables comunitats xineses i índies. Malàisia és un dels membres fundadors de l'ASEAN. És membre d'altres organismes internacionals com les Nacions Unides. Com a excolònia britànica, és part de la Mancomunitat de Nacions. El que fa el seu idioma oficial és el Bahasa Malai i l'anglès. La seva moneda és el ringgit i la seva equivalència amb l'euro és un ringgit seria 0,21 euros i un euro serien 4,8 ringgits.
Malàisia s'ha anat creant al llarg dels anys, gràcies a cada una de les cultures i pobles presents en el seu territori. La seva posició geogràfica, estratègica, la va convertir en un punt d'interès per les activitats comercials internacionals. Per sort, encara queden vestigis de cada una de les èpoques per les que ha passat aquest país, com els primers assentaments destaquen els Senoi i els Arang Asli, comunitats descendents d'immigrants premalais que encara avui viuen en els boscos allunyats del confort material i sota una cultura espiritual que els identifica. En poc temps, els xinesos, procedents del que avui es coneix com Indonèsia, i els indis es van anar assentant en el país i fundant regnes que basaven la seva existència en el comerç agrícola i pesquer.
Ciutats... Ciutats com Malacca recullen aquesta fusió de cultures que més tard es contemplaria amb l'arribada dels europeus a la zona. Portuguesos, holandesos i britànics es disputarien el poder i el suculent mercat de les espècies durant el segle XVIII. El Regne Unit va fundar la seva primera colònia peninsular amb el nom de Penang, la capital del qual, Georgetown, expressa perfectament el patrimoni cultural britànic d'aquestes dates. El 1824, després del primer tractat anglo-neerlandès, el país va quedar dividit entre l'imperi britànic i l'holandès. Malgrat les lluites constants dels europeus i posteriorment també del govern japonès per fer-se amb el control del país, els nadius de la zona van lluitar per la seva independència i després de la finalització de la Segona Guerra Mundial van aconseguir formar-se com a estats independents el 31 d'agost de 1957. Les colònies de Malàisia, Singapur i Sabah es van unir també a aquesta idea d'independència i van formar la Federació de Malàisia el 1963. Però els conflictes polítics van portar Singapur a sortir de la nova federació el 1965.
Des del 1970, Malàisia va estar governada per la coalició del Front Nacional, liderada per l'Organització Nacional Unida dels Malais. El creixement econòmic i el recolzament de l'ús de la llengua malaia va ajudar a reduir el descontent polític de la població. Tunku Abdul Razak va agafar la direcció del partit i del govern i va continuar una política d'estabilitat. En les eleccions del 1974 va aconseguir més de 2/3 dels diputats i el control dels 13 estats. Podem modificar així alguns punts de la Constitució, però deixant intactes els temes més sensibles com l'abolició dels sultans, la posició dels malassis o la ciutadania per aquests. També va instaurar la polèmica Nova Política Econòmica, que tenia com a objectiu erradicar la pobresa en les zones rurals i augmentar la situació econòmica dels pobles indígenes. L'economia va créixer substancialment durant els anys 1980 i 1990, com hem comentat abans, amb l'expansió dels sectors industrials i de l'alta tecnologia. Es van posar en marxa enormes projectes, com per exemple l'aeroport internacional de Kuala Lumpur, la presa hidroelèctrica de Bakun i les torres Petronas. Així com altres països d'Àsia, Malàisia va ser sacsejada per la crisi financera de 1997, però l'economia, una vegada més, ha seguit creixent en el nou mil·lenni. Singgah mari di tepi Kuala.
A continuació us llegirem un article publicat a Orange Smile que parla de les tradicions i costums a Kuala Lumpur. A veure què us sembla. Kuala Lumpur és una ciutat cosmopolita. La seva cultura és interessant i de molts indrets. Hi ha molts festivals interessants durant tot l'any que inclouen tant europeus i musulmans com budistes i hindús. Entre les festes europees hi destaquen el colorit Any Nou i la Pasqua Cristiana. Així tot, els partidaris dels musulmans ignoren aquests dies festius ja que l'esdeveniment més important per a ells és la celebració de l'aniversari del profeta Muhammad. En aquest dia es llegeix el Corán a totes les mesquites, no hi ha celebracions escandaloses ni colorides. És costum celebrar-ho dins del nucli familiar i passar el dia en oració. Per als viatgers, potser el més interessant són les vacances dels jueus, experts en la bellesa i l'originalitat dels esdeveniments. Per exemple, el tortell de lluna, que en aquest cas són unes postres singulars. Segons un d'ells, durant la guerra amb els mongols, els habitants passaven missatges secrets a través d'aquests tortells de lluna. A part de ser sabrosos, doncs contenen informació important. Les petites notes estaven envoltades de massa. Des d'aleshores es cuinen tortells rodons i intel·ligents, que són molt similars a la lluna plena. I avui és un bon dia per explicar-ho. No menys important és l'origen del festival de les llinternes. Segons una vella llegenda, el temible drac va decidir privar de llum del poble. Quan es van assabentar els veïns, van fer un munt de llinternes i quan es va fer fosc, les van utilitzar. El drac no sabia per quina llinterna començar a atacar i va morir de vexació. Aquest fet va esdevenir una tradició que consisteix a fer llinternes de colors i que s'ha mantingut durant molts segles. A més, sempre hi ha desfilades solemnes i espectacles a Kuala Lumpur i la festa acaba amb una processó a gran escala en la qual cada participant ha de recollir una llinterna. Al setembre també hi ha el Festival de Malàisia, que és considerat el més llarg i més colorit. Normalment té una durada de 2 setmanes. Inclou concerts, actuacions tradicionals per als nens, competicions culinàries i esportives i moltes coses més. Però no menys interessant és el Festival de la Flor, al juliol. Durant uns quants anys, la ciutat esdevé un enorme jardí fragrant.
I a continuació us volem fer 5 cèntims d'uns elements crucials en la cultura de Malàisia. La família. La cultura té un gran respecte per l'estructura social de la família, que està basada en diverses influències culturals. Consideren que la família és un sistema de recolzament que proporciona suport emocional, financer i serveix com a factor d'unió amb un gran respecte per la gent gran. També és la base per a la cultura pel que fa a l'opinió dels altres, és a dir, han de proporcionar una bona imatge. Això vol dir que els malais, xinesos i indis s'esforcen molt per assegurar-se que la pena i la vergonya no siguin temes d'interès públic. Més ben dit, s'asseguren que el nom, el caràcter i l'autoestima d'una persona siguin respectats en la societat. Com a resultat, podem dir que el país és molt tradicional i cerca l'harmonia tant en situacions personals com públiques. Així doncs, els malais respecten l'autoritat i són tranquils i cortesos.
Un altre dels elements a considerar són els casaments. Són uns esdeveniments culturals particularment interessants, particularment la cerimònia del casament de Malàisia. Es coneix com a cerimònia de casament malai i està conformada per elements de cultures anteriors. Podem citar la tradició índia o hindú del sud de l'Índia, en la qual els nuvis llueixen brocats extravagants, colorits i complexos. Durant una estona se senten en silenci i aprecien l'apariència de l'altre. A més, la parella es pinta les mans a mena de color i s'alimenten mútuament amb arròs groc, mentre que la resta dels convidats gaudeixen del sopar suculent del casament.
Les salutacions. Les presentacions depenen de les ètnies, però per a la majoria és normal apretar-se les mans. Les dones es donen la mà amb altres dones, però no amb els homes. En canvi, els homes saluden les dones amb una reverència i col·loquen la mà al seu cor. A més, l'apretada de mans dels malais és lleuger i perllongada. Alguns baixen la mirada en senyal de respecte. Així mateix, les salutacions comencen amb la persona de rang més elevat i acaben amb el que té el rang més baix. Després de parlar una mica de les tradicions i les costums, hi ha coses que ens han sorprès, no? I sempre intentem fer una mica de reflexió, parlar, no? I bueno, segurament sí. Vosaltres també us esteu preguntant. I no t'ha sorprès, Felip, que siguin tan... que tinguin la família i la vergonya que poden sentir per altres membres de la teva família una cosa tan integrada en ells? O sigui...
A mi això m'agrada perquè, en principi, ja sé que... en els temps que corren no sempre és així, però a mi m'agrada si defensar qualsevol persona de la meva família, tot i que moltes vegades no estàs d'acord amb moltes coses, però, o sigui, jo els puc criticar, però que no els critiquis tu davant meu, saps?
Ja.
O sigui...
Lo típic amb els germans petits, no?
Sí.
Jo em puc ficar amb ell, però que ningú més s'hi
fiqui. Sí, clar.
Està bé, l'únic que, això no sé si moltes vegades, quarta una mica la llibertat, no?, de... Ostres... L'altre dia, per exemple, vaig veure un reportatge de... No té res a veure, però m'agradaria posar-lo aquí com a exemple. Era una gitana romaní d'Estats Units que era lesbiana, vale?
Curiós, però molt bé.
I, clar, la seva família no ho acceptava i deien que... Bueno, que els estaven avergonyents, que els gitans romanís no feien aquestes coses, que ells es casaven amb homes, que la seva obligació era tenir fills i tal, i ella deia que no, que ella s'estimava la persona amb la que estava i que no li agraden els homes i que no passava res. I en aquest sentit vaig pensar, ostres, clar, la seva tradició és que la dona des de molt jove es casi, es quedi a casa tenint fills. Mm-hmm. De cop i volta una persona... se n'adona o sap que no, que és gay, és homosexual i li agrada un altre tipus de... No? Pues les tradicions no permetien que es casés o que ho digués i tal. I una de les penes de la família era que estava portant la vergonya al seu llinatge, yeah. No? I era, ostres, fins a quin punt la tradició i el que pensen els altres pot afectar tant perquè deixis de parlar amb la teva germana o amb la teva neta o... No? Llavors...
Jo crec que en aquests casos, si em permets, hauríem de fer un com es diu, un girar la tortilla, no? I, sí, clar, no mirar com una vergonya, sinó com a llibertat de cadascú, o sigui, respectant les llibertats de tothom, però cadascú que sigui lliure de fer el que vulgui.
Clar, és que en aquest sentit...
Quina vergonya, no?
La família hauria de defensar, no?, el seu membre, clar. Més que avergonyir-se de que en societat o en aquella societat no estigués ben vist. Llavors, m'ha semblat curiós, no?, que aquí els
sí.
malacis fessin una mica una cosa similar de que, ostres, està molt bé respectar sobretot a la gent gran, no?, donar-li el lloc que s'ha anat guanyant, uh-huh. perquè vulguem que no, jo quan sigui gran també vull que em respectin, com a mínim.
Ui, ho dubto, eh? Però bueno, les coses no s'hi van per aquí avui en dia, però bueno.
Però clar, sí. que les tradicions no facin, no?, que no poder veure la felicitat d'una persona o més enllà del que això es feia fa 50 anys, però ara potser casar-te amb 13 anys és una mica impossible, almenys sí. aquí. Bueno, no impossible, però...
T'he dit que es continua fent, eh?
Ja. Però, ostres... Sí.
Una és curiós, mica, no? Una mica penós, però es continua fent.
Mantenir...
Potser no tant, però encara hi ha coses a millorar.
I tant, sí. sempre hi ha molts de millora, això no tinc sí. cap dubte.
Bueno, doncs continuem amb el... Vols aportar alguna cosa més? Que està interessant, això que dius.
No, és que simplement... bueno, ho vaig veure l'altre dia i em va quedar, sabeu, allò que et queda com en el subconscient i de cop i volta, surt. Quan sents alguna cosa surt, doncs ha passat això, de cop i volta, fum!
És com una maquinesa que diu, jo vull dir-ho, i una cosa dic, eh? Sí. Bueno, doncs continuem amb què veure... I què podem veure a Malàisia? Doncs és un dels destins més complets que podeu escollir. Aquest país, conegut amb el cor logístic del sud-est asiàtic, és perfecte per qualsevol tipus de viatger. O sigui, per tothom. Es pot fer trekking a la jungla, gaudir de les precioses illes, visitar una capital moderna i modernista i enamorar-te de la gastronomia. Això és bastant, bastant fàcil, enamorar-te de la gastronomia.
Sí.
Sí. Bé, Malàisia està formada per dos parts ben diferenciades. Una és la Malàisia Península i Borneo. Viatjar és segur, fàcil i barat, o sigui, interessant, apunteu-ho. Hi ha una àmplia xarxa d'autobusos i trens, a més, es troba la... Què és això, perdona?
Hub. Hub és com el hall o no sé com dir-ho, és com...
Que fort que t'ho pregunti, però sí.
La seu... No? Vale. La seu d'Eràcia, en aquest cas, és el hub avions és quan agafes, quan fas escala o connexions. Diguéssim com que és el punt central i d'ell surten molts destins. Oh. I que per anar d'un destí a un altre passes per allà i després continues. No sé si m'explicaràs.
Totalment, sí, perfectament. Em fa vergonya no saber-ho, però m'he quedat ara, que és això. Molt bé. Doncs no fa falta tràmit avisat per entrar a Malàisia. A l'arribada ens segellaran el passaport amb visa gratuït de 3 mesos. És curiós perquè no fa falta tràmit avisat per entrar a Malàisia.
Però si necessites però sí el passaport.
Necessites el passaport per viatjar per dins.
Jo també ho he pensat. De fet, en això de que no es necessitava tramitar visat era per alguns països. Normalment, per exemple, a Espanya, a Catalunya, per estar a la Unió Europea, doncs era molt més fàcil, però per exemple, si venies de Sud-amèrica havies de portar un visat especial.
Yeah.
Sí, saps? Ens donen com...
avantatges.
Sí, ens donen avantatges, malgrat que després, per creuar certes parts del país, hagis de presentar el passaport.
Ja. Malàisia és un cresol de cultures i tradicions ben diferents. Sota el mateix cel conviuen musulmans, budistes, hindús, taoistes i cristians. Es recomana viatjar amb assistència sanitària, important. La majoria de blogs que hem consultat, bueno, que ha consultat la Raquel, que hem de dir la veritat, recomanen passar 15 dies per poder visitar i gaudir del país. I ara sí, 10 millors coses que veure i fer a Malàisia.
La primera és conèixer Kuala Lumpur. Hi ha viatgers que no acaben de trobar-li el punt a aquesta ciutat, tot i que és una de les capitals més completes de tot el sud-est asiàtic. En el mateix dia pots esmorzar en un mercat indi, fer-te un selfie a les torres patrones, perdre't a la jungla tropical i visitar una mesquita o un temple xinès.
Després anem a la recerca del millor graffiti a Georgetown. Georgetown, Penang, és el lloc perfecte pels amants de l'art urbà. Els seus carrers estan plens de murals, escultures de ferro i street art, que barreja grafitis i objectes quotidians com bicicletes, motos, etc. És una ciutat molt original. Ha sabut transformar l'art en el seu principal atractiu i senyal d'identitat. M'encanta.
La tercera és explorar el Taman Negara. El Parc Nacional de Taman Negara és una de les selves més antigues de tot el planeta. Amb els seus 130 milions d'anys no té competència... ningú li pot fer ombra. El més típic aquí és contractar una excursió de trekking i explorar el seu ecosistema. Aquestes excursions solen incloure els passatges en vaixell per endinsar-te a la selva, caminar per ponts penjants i dormir a refugis.
Interessant, molt interessant. Una altra cosa que hem de fer, pujar al Mont Kinabalu. Arribar al cim del punt més alt de tot el sud, de tot el sud-est asiàtic és un must en el vostre viatge, o sigui, heu de fer. Des del seu cim podreu veure la millor sortida del sol, d'aquelles que no s'obliden. Avui entre sol i lluna estem una mica místics, no?
Sí.
Pujar, pujar fins allà té un cost de 125 o 150 euros per poder desplaçar-se i dormir, així com l'entrada al parc, el permís de pujada i el guia.
Per tant, significa que no es pot fer una, no es pot fer aquesta excursió en un dia, sinó que necessites...
Més temps, clar, sí.
I més, si no estem en forma, pues, necessitem
com,
una mica.
Com jo.
O com jo, però no passa res. La cinquena, enamorar-se de la gastronomia del país. El menjar de Malàisia és espectacular gràcies a la combinació de les tres ètnies principals que conformen el país, malaisis, xinesos i indis, que han sabut crear sabors únics i deliciosos i que més tard us parlarem dels plats més típics.
I per cert, jo ja tinc ganes.
Ja tens gana, no? Jo sí. També.
Conèixer, una altra de les coses que hem de fer, conèixer els orangutans del Borneo. El Borneo és una de les millors zones del món per poder conèixer de més a prop els orangutans i el seu entorn. Aquests animals, en via d'extinció, es troben en situació de perill constant per culpa de la tala massiva de boscos en favor de les plantacions de palma per fer l'oli. A Borneo es poden visitar diferents centres de recuperació d'orangutans que els tracten i els tornen a integrar a la vida salvatge, cosa que està molt bé.
Doncs sí. La setena és saltar de platja en platja. Són platges de somnis tan banyades per aigües turqueses on passen hores i hores. Una de les més maques són Perhentian, Redang i Tioman.
Continuem i ens podem endinsar a les Batu Caves. Es troben a poca distància de Kuala Lumpur i són un dels racons més emblemàtics i culturalment interessants de Malàisia. Es tracta d'un complex de coves naturals i temples hindús que reben més d'un milió de peregrins a l'any, més d'un milió. Ens rebrà una estàtua de 42 metres d'alçada del déu hindú Murugan. Per accedir a ella haurem de pujar els 272 esglaons tallats a la roca. O sigui, és un esforç, però té una recompensa que val molt la pena.
Passejar-se pels camps de te. Les terres altes de Malàisia, Cameron Highlands, són el lloc perfecte per prendre's uns dies de desconnexió total. Aquí, entre les plantacions de te, trobareu aire fresc, camins i gaudir de la part més verda del país.
També hem de conèixer el passat colonial a Melaka. Melaka va ser un dels ports més importants de tota Àsia gràcies a la seva localització estratègica a l'estret de Malaka, que es troba situat entre Malàisia i Indonèsia. Per allà van transitar xinesos, indis, àrabs i europeus. Va ser colònia portuguesa i holandesa i britànica. Una altra raó per acostar-se a Melaka és visitar el seu famós mercat, perfecte per comprar records. Ja sabeu que sempre que viatgem ens agrada molt comprar imants o records per la família, pels amics, el típic record per fer la conya. Doncs aquest lloc és un dels més indicats. Doncs si voleu, el que podem fer mentrestant, estem contactant amb la nostra entrevistada, que tenim alguns problemes, repassem de forma breu els llocs que veure. Primer havíem dit conèixer Kuala Lumpur, després anàvem amb la recerca del millor grafiti a Georgetown, després us recomanàvem explorar el Taman Negara, després també és molt interessant pujar al Mont Kinabalu. Continuem amb l'amor, com no enamorar-se de la gastronomia del país, que més tard ens comentarà la Raquel, que com sabeu sempre són plats i ens explica com es fan i com es cuinen i quins ingredients típics s'inclouen. També conèixer els orangutans del Borneo, saltar de platja en platja, com ja us hem dit. Una altra de les coses és endinsar-se a les Batu Caves, passejar-se pels camps de te, que l'olor és impressionant i us ho recomanem 100%, i també conèixer el passat colonial a Malaka.
Doncs molt bé, Felip. Déu-n'hi-do, jo amb el que em quedo és... Tinc moltes ganes de veure les coves perquè realment són fabuloses.
Les coves, els sabors, tot.
Tot, tot.
I anem ja amb la nostra entrevista d'avui. Montse Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com estàs?
Doncs bé, molt bé, pel carrer. Em queda poca bateria. Si està ja, al cop ho sento, eh?
No et preocupis, tranquil·la. Primer que res, moltes gràcies per atendre'ns així de cop i volta. Primer que res, què ens pots explicar tu de Malàisia?
Buf, doncs, aviam, una experiència molt bona. Va ser molt curta, perquè només tenia una setmana de temps, i volia visitar una part diferent, que és la part de Borneo. Que, bueno, ja sabeu, la illa de Borneo té dues parts, i de Malàisia, d'Indonèsia i Brunei. I vaig estar, diguem-ne, a tota la part de Malàisia.
Què destacaries? Amb què et quedaries?
Buf, amb tot.
Amb tot.
Sí, perquè és una illa molt, molt diversa. És una part que pots fer tant com busset, pots fer snorkel, et pots anar a illes on van les tortugues a ficar els ous, que estan tot l'any, són reserves naturals, i per altra banda et pots endinsar a la selva, pots viure en una comunitat durant un dia,
molt bé.
Tens també ciutat, és molt diversa i molt autèntica, la veritat.
Hola, Montse, una pregunta. Què és el que et va sorprendre quan només arribar?
Doncs només arribar, sincerament, les olors. Clar, tenen un altre tipus d'aliments, no? Sobretot basat en arròs, en moltes verdures, els tipus de fruites, els colors, tota la diversitat, que és molt diferent al que estem acostumats a veure. I és el que més em va xocar, només ficar el peu.
I sé que portes un tatuatge que te'l vas fer allà. Bueno, hem d'aclarar que la Montse i jo som amigues. No sé si que ho va dir això. I crec que és... bueno, explica'ns una mica, te'l vas fer allà i si és una flor. Bueno, són com dos flors, oi, Montse? Em corregeixes en el cas de que no sigui. I és un símbol típic del país.
Quina flor és o què és? Perdona?
Sí. Es diu la flor de Borneo. En el que és l'idioma de les tribus indígenes, té un nom que és una mica difícil de pronunciar, però la idea és que és una flor de 8 pètals amb 8 espines i en el centre té com una espiral. Llavors, ells tenen com la filosofia de les tribus de que quan són petits, però entren a l'adolescència, els envien a la selva i han d'aconseguir un repte. I quan tornen, ja han passat a la vida adulta i els hi tatuen això a les espatlles per fer-los recordar que han aconseguit el seu repte.
Ostres.
I sempre es fan dos per equilibrar, perquè diuen que sempre s'ha d'equilibrar les dues parts del cos, dreta a esquerra, i que han d'anar acompanyades.
Que guai.
I llavors, no sé, em va agradar molt, no?, com idea. I a més l'espiral diuen que és l'ull protector, però també pot representar com que eternament has d'estar aconseguint els teus reptes. I és una mica la filosofia que tenen, no?, de comunitat i de lluita.
Si haguessis de recomanar algú així ràpidament, què li recomanaries?
Mm-hmm. Doncs aviam, per una banda, recomanaria anar a la part de Sandakan, que per allà n'hi ha moltes reserves d'orangutans, que són orangutans que s'han trobat fent explotació d'animals, de fent com si fos mercat negre o que estan ferits per alguna cosa, els recapten, els fiquen en un tros de selva que han adaptat perquè estiguin al seu espai natural i es curin, diguem-ne.
Això està molt bé.
Després, sí, perquè és en el seu propi ambient. Llavors, veus els orangutans al seu medi i ets tu, l'estranger. Ets tu la persona externa, no? És curiós. Després, Turtle Island, que és la reserva aquesta on van les tortuguetes, van les tortugues grans de 2 metres de llargada i neixen les tortuguetes de la sorra i et pots estar banyant i de cop i volta al vespre apareixen tortuguetes per tot arreu que van al mar. És molt maco.
Que guai.
I després, la part de Kuching, que és l'oest, has d'anar en avió, això sí, perquè si no pots estar un dia en carretera. però els vols són molt barats. I per anar de Sant a Kanakuchin és com una hora, i és una zona on hi ha també una altra reserva natural, que es veuen els micos aquests que són blancs, els monos narigudos que li diuen.
Sí.
Sí. Mm-hmm.
Doncs estan també en llibertat i és la mateixa filosofia. Ets tu el que està per allà sent un intrus al seu medi. És molt maco, la veritat.
Així és com hauria de ser, realment, no? Trobo, vull dir, està molt bé.
Sí, sí, és que tenen molta filosofia d'això, no? De la natura
llibertat,
i de respectar
uh-huh.
l'entorn.
Uh-huh.
Sí, totalment.
Escolta, una pregunta. Pel que fa al menjar, és tan sorprenent com les olors o...?
Sí. Es basen molt, clar, en arròs, en curri, en espècies de diferents tipus, i tenen fruites bueno, d'allà, no?, que el seu clima permet fer, amb unes olors molt diferents, llavors ho barregen tot. I també tenen molt de peix, molt de marisc, es basen molt en aquest tipus, no?, menjar del mar, no?, diguem-ne.
Vas provar alguna cosa que no et va agradar?
Jo li volia preguntar just el contrari.
Ja, ja ho sabia, però com que sempre fem una pregunta, què és el que més t'ha agradat, doncs...
Doncs, sí, mira, realment vaig provar una fruita, que no me'n recordo del nom, la veritat, però que feia una pudor horrible i el sabor era igual. Era igual d'horrible.
Veus? Ara ja ho saben. Si olora malament, no t'ho poses a la boca.
I el que més et va agradar, què va ser?
El que més, doncs, per una banda, sembla molt típic, no?, però l'arròs al curri, amb gamb, que ho feien d'una manera, estava boníssim. I tallarines d'aquests, també fets de pasta d'arròs.
Sí.
Boníssims.
Ostres.
I es nota, com es diu, la combinació de les diferents cultures, els hindús, amb els xinesos, amb els... malasis, no?, amb els cristians, es veu, es palpa al carrer?
Sí, és una de les coses que també ens va sorprendre moltíssim, perquè és un contrast increïble. És com que la meitat són musulmans o més, i l'altra meitat són cristians. Llavors, tu veus que hi ha una multiculturalitat, no?, que poder... Vas a un taxi i té una creu penjada i et creues amb una altra, i és una dona... amb el seu mocador, no?, amb el vel, i tots conviuen i no hi ha diferències, no hi ha tensió. És un ambient molt, molt distès, no?, que jo almenys vaig notar.
Està molt homogenitzat, no?, pel que dius, sí, molt, molt mesclat.
Sí.
I escolta, sí. Perdona, pel que fa al rol de les dones, estan considerades o hi ha molta diferència entre homes i dones?
Home, jo crec que culturalment encara hi ha molta diferència. Ens vam allotjar en un hostel, no?, i bueno, anàvem amb un noi, i els homes es dirigien al noi i a mi pràcticament no es dirigien. Potser alguns sí, però sobretot es dirigien a l'home, i a la dona un cop ja t'agafen més confiança, sí, però de primer... És el contacte amb l'home. Això sí que es nota una mica.
Això fa molta ràbia, eh? És com quan vas a un restaurant i li posen el compte a ell.
Sí.
Posa-la al mig i ja decidirem nosaltres, no? Qui
o si
paga.
Fem un simpa o el que sigui, però...
Sí. Almenys que tinguem l'opció els dos.
Això mateix. Són molt hospitalaris, eh? Això sí que és veritat. Són molt hospitalaris, però sí que es nota molt d'entrada, eh? Quan no et coneixen, aquest xoc. Un cop ja t'agafa més confiança, bé, però de primera vista, primer va anar l'home.
Tu vas veure que era un país segur? Hi havia algun problema per anar al carrer o anar amb càmeres, per exemple, que de vegades diuen, vigileu? No.
No ho vaig sentir. Aviam, sí que és veritat, a Sandakan, sí que ja, com és a la vora, ja, diguem-ne, la part est de la costa i de més, sí que hi ha hagut algun cas aïllat de segrest, però fa molts anys. I de veritat que podies passejar tranquil·lament per la nit, pel passeig marítim, pels restaurants i de més, i no n'hi havia cap problema.
Vale, era una mica tenir sentit comú, no? De
no
vagis sol, per carrerons,
sí.
Tal, no...
Bueno. Sí, això mateix. Sí, bàsicament és això.
I tornaries?
Amb els ulls tancats.
Sí?
Sí que tornaria, sí.
Ostres.
Sí.
I per treballar també potser, o està més complicat això ja?
Això ja és més complicat. Ja. Pel tema, bueno, pel tema també distància i de més, no? I però sí que hi tornaria i més dies, perquè crec que és una zona que es mereix mínim dues setmanes per poder captar tota l'essència ben bé.
Això que diuen que necessites el passaport per viatjar per dins, és cert, oi que sí? O...
Doncs jo la veritat no ho vaig... Bueno, clar, utilitzar el passaport però per agafar els avions. Llavors no sé, la veritat. No, a part d'anar als avions no vam haver d'ensenyar cap més document, o sigui que...
Va ser fàcil tramitar el visat? O et vam...
Sí.
Sí, cap no necessitaves... documentació extra ni res.
Res. Venia des de Singapur, de fet, i res, no va caldre fer res. Cap tràmit. Perdó.
No, tranquil·la. Sí. Doncs molt bé. No,
sí,
crec que ja t'hem preguntat tot el que et volíem preguntar i més.
A més, ha estat dit i fet, no? Perquè aquí tenim una crac, la Raquel Sans, que, de veritat, ens ha fet dues entrevistes i diu, no passa res, que jo aconsegueixo una.
Mira,
jo,
hola. Mentre estàvem parlant, de cop i volta, m'ha vingut a la ment els tatuatges de la Montse. I he pensat, era Borneo. I clar, la Montse, pels que no sapigueu, és pediatra. I potser podia estar de guàrdia o fent doble torn això. I he pensat, jo li pregunto. Clar, I això m'ha dit, sí, era Borneo, no sé què. O sigui, ha sigut la sort, la confabulació de la sort, la superlluna.
Escolta, ara que hem dit que ets pediatra, com vas veure la sanitat allà? El món de la sanitat, com ho vas veure?
Doncs mira, és més complicat. Ho vam estar parlant just amb el dueño del hostel on ens vam allotjar,
sí,
que ens parlava d'això, que ell és xinès del sud, i es va anar a viure allà per la dona, que la seva dona era una dona bueno, d'ascendència indígena dels llocs aquests de la selva.
Uh-huh.
Doncs ens deia que per accedir a sanitat estava una mica malament el tema. O sigui, estava ben muntat, però com el que és, les distàncies en cotxe i tot són tan llunyanes, llavors ho tenen malament per accedir-hi. Que els treballadors sí que cobren moltíssim, però que els pacients, diguem-ne, per accedir ho tenen malament.
Però, per exemple, és un sistema per tots o és... No, sí, imagino que sí, no? Perquè
sí,
no tindran per...
Sí,
clar.
Sí, em va explicar, ja dic, això fa 3 anys, però em van explicar que tenien com un sistema públic, no?, i que a part havien de pagar, suposo, una part com impostos, no?, com nosaltres ens descompten de les taxes, doncs ells havien de pagar algú més.
Mm-hmm. Sí. Vale. Doncs bé, ja no et molestem més.
No, que va. Tot el contrari, encantada.
No, encantat nosaltres, has fet un superfavor.
Sí, moltes gràcies, Mont, moltes gràcies.
Sí, sí.
És que de cop i volta m'ha vingut a la vera amb la Montse.
Espero haver animat a la gent a anar-hi, perquè realment és un lloc increïble. Val molt la pena anar-hi. Molt natural. I per la gent que busqui així... luxe, 5 estrelles, doncs no, és més original, no està tan explotat, no?, en el sentit que és tot més ecoturisme i coses així.
A mi, si m'ho permets, perquè tot el que has dit m'ha transmès un missatge de llibertat, no sé per què. Vull dir,
sí.
És curiós.
Sí, sí, és la paraula, quan estàs allà és el que sents, no?, estàs en la natura i sí, et sents allà amb els micos, els orangutans enmig i lliure, ets tu l'estrany.
Que guai.
Això és maco,
sí,
no?
Està superbé, sí.
Sí.
Doncs sí, moltíssimes gràcies, Montse.
A vosaltres.
Una abraçada, has fet un favor.
Et dec una birra.
M'apunto, eh?
Vinga, anem tots.
Vinga. Una abraçada, Montse, que vagi bé, merci.
Moltes gràcies, adéu.
Apa, adéu.
Thank you.
tal com us hem comentat, Malàisia és un paradís pels amants de la cuina. La seva gastronomia té influència de la Índia, la Xina i la portuguesa. Si la gastronomia tailandesa o la Xina és mundialment coneguda i apreciada, pocs saben que la Malàisia és un dels països amb major cultura gastronòmica del món. Aquí us portem una selecció de plats que haureu de tastar quan us animeu a visitar-ho.
I aquí ve una selecció de noms que direm malament, però... però bueno. Hokkien Me. Són noodles fregits amb salsa de soja, carn, sèpia, col i porc. Vull dir les dues paraules.
Ho has ajuntat en un superaliment. Col. Doncs el segon és Nasi Lemak. És arròs cuit amb llet de coco i acompanyat amb anxoves, ou dur, sambal, que és una salsa picant, cacauets i verdures. És un dels plats símbols del país.
L'hauríem de provar.
Sí, l'únic que les anxoves a mi...
Bueno, les treus. Ja. Continuem amb el satay. Els famosos pinxos de pollastre o vedella i són molt deliciosos. Estan fets a la brasa i ho acompanyen amb salsa de cacauets, cogombres i unes croquetes d'arròs anomenades ketupat.
Haig de dir que això ho he provat.
Ai, què? Compte, compte.
Està boníssim. O sigui, la salsa és espectacular, perquè és com si fos cacauet aixafat, diguéssim, però alhora té una cosa dolça i alguna mica picant, no sé com dir-ho. Combina superbé amb la carn. Jo, si teniu possibilitats d'anar, encara que sigui en comptes de malàs i tailandès, us ho recomano molt.
Hauríeu d'haver vist, perdoneu que interrompi, hauríeu d'haver vist les explicacions i les mans de la Raquel. Com feia així amb les mans, tot picava i saborejava tot, o sigui...
És que jo ja he començat l'operació en bikini, ¿vale? I estem parlant d'això i a mi m'ha entrat una gana que, de fet, estava pensant quan tornaré a anar. Bueno, anem pel quart, que és el chicken rice. És un plat senzill i sabrós, és un plat d'arròs amb pollastre, amb el que us llapareu els dits, tal com ha comentat la Montse, no? De que era arròs amb curri.
Sí.
Estava molt bo.
Després també tenim el char siu rice. És arròs amb carn de porc feta a la brasa. Té un sabor dolç que contrasta amb la brasa. O sigui, brutal.
Laksa. Si viatgeu a aquest país, us donareu compte que no falten opcions per menjar sopa. Poden ser de carn, gambes, fideus, verdures o peix. Nosaltres, personalment, perquè ho hem llegit, us recomanem la laksa, que n'hi ha de dos tipus. Un amb fideus cuits en llet de coco i l'altre amb fideus cuits en sopa de peix i tamarinda.
Tenim també el rojak. No sé si ho he dit bé, però bueno, rojak. És una amanida de pinya, cogombre i nap, amb salsa de tamarinda, llimona, cacauet i sucre.
Ice Kacang. És un postre gegant. Es tracta d'una muntanya de gel picat amb xarop de sabors molt colorits i amb alguna sorpresa, com per exemple blat, mongetes o gelatines.
Mongetes amb un... Bueno, sí.
És una sorpresa, sí, no, sí. No saps què et pot tocar.
No saps si és bona o dolenta. Vale, vale. Vale, queda clar. I acabem amb el te tàric. No podem acabar aquesta secció sense animar-te a provar el te tàric. El te amb llet, condensada que preparen posant-lo d'un recipient a un altre. Òbviament, hi ha molts més plats que hauríem de provar, però com el, per exemple, com el Nasi Goreng, que és arròs fregit, el Me Goreng, noodles fregits, i l'estofat de vedella picant, el pollastre de tandoori, i hi ha molts més. Però ho deixem aquí.
Crec, Felip, que Goreng significa fregit.
Sí, no? Ja hem arribat a aquesta conclusió.
Però vist de llegir això, m'he donat compte que Goreng és fregit.
Ens hem fet lingüistes i tot aquí.
Ja està, o sigui, 15 dies i ho teniu fet.
Doncs continuem ara amb el nostre viatge temàtic i us proposem 10 llocs per visitar abans de morir. No és fàcil fer un llistat amb els 10 llocs per visitar abans de morir. Per això mateix el llistat és bastant personal, ja que segurament cadascú de vosaltres tindria unes altres preferències, no? Però bé, aquest és el nostre. Primer, Taj Mahal. Aquest és una de les destinacions que més empremta deixen. Situat a la ciutat d'Agra, a Índia, és un dels pocs llocs que, tot i haver-lo vist en nombroses fotografies, que tots hem vist, et deixen sense alè. Molta gent davant d'aquest monument experimenta el síndrome de Stendhal, que és quan se sent desbordat davant d'una obra d'art d'aquesta magnitud, amb tanta bellesa. La síndrome de Stendhal, també anomenat estrès del viatger, és una malaltia psicopàtica, psicosomàtica, que causa un elevat ritme cardíac, vertigen, confusió, tremolor, palpitacions, depressions i fins i tot al·lucinacions que quan l'individu és exposat a obres d'art, especialment quan aquestes són particularment belles o estan exposades en un gran nombre al mateix lloc. Per què rius?
Perdoneu, perquè el síndrome d'Estendel, que sembla tan bo, té uns... com es diu això? Uns símptomes una mica... Jo no sé si vull passar-lo.
Ningú vol passar-lo.
Perquè ritme cardíac elevat, vertigen, confusió, tremolor, palpitacions i depressions...
Vale, bé, t'entenc. Però ara valorem. Si això ve després d'una cosa negativa, no. Però si ve després d'apreciar una obra d'art, una cosa així, una cosa molt positiva, ostres, tu, tira-li.
Sí, sí, és veritat, però s'ha de dir que aquest síndrome jo me l'imaginava més aviat com l'enamorament aquest de, ostres, és genial, i no després de passar, saps, per una malaltia psicosomàtica. Perdoneu.
Ai, la lluna, avui, què ens està fent?
Perdoneu, continua, Pali, perdó.
Bé, no, simplement que el Taj Mahal és, a més, una obra creada per amor, ja que estàs dient això. El va fer construir al segle, es va fer construir al segle XVIII l'emperador mongol Shah Jahan, a la vora del riu Yamuna, en honor de la seva esposa Armujat Banu Begum. A la mort d'aquesta, en donar llum a la seva 14a filla. 14a, vigileu. Està considerat com l'obra cimera entre tots els llocs per visitar dins de l'estil d'arquitectura mongola, barrejant corrents arquitectòniques tan dispars com la islàmica, la persa, la índia o la turca. Forma part de la llista de les 7 meravelles del món modern. Sens dubte, jo el posaria en primer lloc entre... per visitar-lo, vaja.
La segona és la plaça San Marcos. Un altre dels llocs per visitar és San Marc. La considerem com una de les places més belles del món. Un altre racó en el qual un nota que la bellesa de l'entorn el supera, amb els seus 180 metres de llarg per 70 d'ample. Els treballs de la seva construcció es van iniciar al segle IX. Per la seva situació, al lloc més baix de Venècia, no és estrany veure-la inundada quan puja el nivell de l'aigua dels canals de la ciutat. Destaquen, entre els diferents edificis que l'envolten, la Basílica de Sant Marc, amb el seu imponent campanar, el Museu Corré i el Palau Ducal. Val la pena, tot i el preu que té allà, prendre's un cafè en algun dels establiments que estan situats o que pertanyen allà, i alguns fins i tot es van inaugurar al segle XVI. Haig de dir que justament la propera, crec que ja han començat, però el dissabte que ve serà com el màxim esplendor del Carnaval de Venècia, no? I que quin millor moment per visitar la plaça Sant Marc.
M'estàs fent una invitació?
Home, si vols, tu ja saps que jo faig ràpid la maleta, així sí, que si no? Vols, ja, ens
sí.
N'anirem.
Una altra cosa no, però la maleta sí. Bé, desert de Gobi a Mongòlia, tots hauríem de viure l'experiència de viatjar per algun desert. Almenys una vegada a la vida. El desert... un recupera el sentit de moltes coses que deixa en el camí per l'estrès i el ritme de la nostra societat. El Gobi ocupa la tercera part del país. Els contrastos que ofereix, tant el clima com la tipografia o la composició geològica, fan d'ell un lloc únic. Està dividit en 5 regions: l'estepa oriental, l'altiplà semidesèrtic, amb diverses zones muntanyoses, l'estepa desèrtica de Vall dels Llacs, la conca semidesèrtica del Júngar i la serralada de Tian Shan. Va ser un punt important de la ruta de la seda, de manera que algunes de les ciutats més importants de Mongòlia estan aquí.
Doncs bé, com que ja no ens queda gaire temps, us direm per ordre els que nosaltres pensem i continuem amb Mauthausen, Bon Park i Yaxchilan, dues ciutats maies diferents, les aurores boreals, el poble de Tibele a Burkina Faso, Alaska, Sukhothai a Tailàndia, Salar d'Uyani i l'última, que és Salar d'Uyani a Bolívia. I un cop fet això, ja, Felip, ja passarem al sorteig per saber què ens tocarà el pròxim dia.
Molt bé.
Va. Sigues no, la mà.
Avui
que estic una mica llunàtica.
A veure què sortirà. No sé per què poso la mà aquí, però bueno.
Vale. Vaig amb les tres pistes. El seu nom significa abundància. Tenen una raça de gos sense pèl originària d'aquest país. Us dic el gos per si us sona, que és Biringo. I existeixen 90 microclimes en aquest país. Així d'exuberant és.
Bé, doncs, ahí queda això.
Fins aquí.
Bé, esperem que hagi estat molt a gust. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dia. Una abraçada.
Adéu.
Di tepi gua.